La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra del año es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo 2024, todo el año que viene, para seguir citándola y escuchándola, además, hasta cansarnos. Y eso que cada vez que haya ocasión, el gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año. Está a punto de comparecer el presidente Pedro Sánchez y va a comparecer a las 12 del mediodía, es lo que habían anunciado los medios de comunicación, pero bueno, esa comparecencia se ha ido posponiendo y dicen que a partir de este momento podría comparecer ya Pedro Sánchez en cualquier instante. Para la ocasión, el gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o también a la pasta. Junto a estas medidas también se prolongaría la bonificación del 30% en el transporte público siempre que las regiones se comprometan a añadir un 20% más adicional. En este sentido hay otra novedad. El transporte público será gratuito también para parados, jóvenes y menores de edad. Hasta ahora solamente era gratuito para las personas con más de 65 años y para los menores de 6. Todo esto está muy bien y beneficia a muchísima gente, pero solo tiene un problema. Obviamente hay que pagarlo. Y esto ha centrado buena parte de la negociación entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. De hecho, la rueda de prensa de Sánchez y sus ministros va a empezar con bastante retraso y a lo mejor tiene que ver con que les ha costado encajar las piezas entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Sea como sea, la conclusión es que hace falta recaudar para pagar ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará hasta el 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo está exigiendo Bruselas y, por otro, de algún sitio hay que recaudar. Y se hará con impuestos. El IVA y otros que llegarán. Concretamente, hasta 14 impuestos contemplan una subida a partir del próximo 1 de enero. Pero esta es la parte de la que se habla menos en Moncloa. Pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno que te vamos a ofrecer aquí en directo en este Mediodía COPE, pero también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pendientes, por ejemplo, Pilar, de la inmigración, porque la llegada de migrantes a nuestro país no para, ni aunque hayan bajado considerablemente las temperaturas. Ayer, por ejemplo, se notó bastante en las Islas Baleares y hoy, de nuevo, en Canarias. 209 personas, entre ellas 9 menores, han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Lanzarote. En el Hierro, las embarcaciones de salvamento marítimo acompañaron al puerto de la Restinga a 3 cayucos detectados ya muy cerca de la costa. En el caso de Lanzarote, los migrantes llegaban en una patera que estaba a punto de tocar tierra. Ellos mismos llamaron al 112 para pedir la ayuda. Precisamente la Conferencia Española de Religiosos ha recordado la importancia del trabajo de acogida a los migrantes que llegan a nuestras costas y puertos para curar heridas. Habla además de reclamar derechos y protección para quienes buscan una vida más digna. Y el Papa se ha referido también de nuevo a la guerra. Es un mal, ha dicho Francisco, ha pedido una vez más oraciones por quienes sufren las terribles consecuencias, especialmente en conflictos como los de Ucrania, Palestina e Israel. Y la DGT quiere endurecer los trámites para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. A partir de ahora, los mayores de 65 tendrán que renovar el carnet cada 5 años en vez de cada 10, como hasta ahora. Y pasados ya los 70, habrá que hacerlo cada 2 años. A diferencia de otros países que establecen límites de edad para la renovación del permiso de conducir, en España no hay un tope específico siempre que se supere el psicotécnico. Y 13 detenidos. También contamos, Pilar, por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales. Publicaban anuncios falsos haciéndose pasar por chicas para quedar con hombres. Chateaban y hablaban por teléfono con ellos, ya sabes. Después, alguien que se hacía pasar por el jefe de las chicas les exigía grandes cantidades de dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça tiene ya su primer fichaje.
Sí, es Víctor Roque, delantero brasileño de 18 años, procedente del Atlético Paranaense. Es el primer refuerzo invernal para el conjunto azulgrana y ya está en Barcelona, Víctor Navarro.
Ahora mismo, de hecho, en la ciudad deportiva del Barça se ha hecho fotografías con la camiseta del FC Barcelona. También ha recorrido estas instalaciones y ha visitado el vestuario y ha visto hasta su taquilla. Antes ha podido ver las vistas de la ciudad condal desde la montaña de Montjuïc. Llegaba a cerca de las 9 de la mañana acompañado de toda su familia y a las 4 de la tarde tendrá la tradicional fotografía de todos los fichajes del Barça en el escudo de las oficinas del Camp Nou.
Recordar que en España la competición no volverá hasta la próxima semana, pero hoy 4 equipos regresan al trabajo. Son Athletic Club, Valencia, Rayo Vallecano y Granada. Donde sí hay fútbol es en Inglaterra. A las 8:30 juega el Chelsea, 9:15 el Manchester City. Y en tenis, la cita es a partir de las 4. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad para abrir la temporada.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Soc la Montse Rodríguez. Estàs escoltant Migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Avui vull parlar-vos de l'habitatge. És un dret bàsic i essencial per a la dignitat humana, però lamentablement això s'ha convertit en un bé de luxe per a una gran part de la població. Els preus dels pisos s'han disparat a nivells que són simplement inaccessibles per la majoria dels ciutadans. Això no sols afecta aquells que busquen comprar una casa, sinó també els qui lluiten per pagar lloguers cada vegada més elevats. Aquesta situació està generant una creixent desigualtat. Les famílies es veuen obligades a destinar la major part dels seus ingressos per mantenir un sostre sobre els seus caps, la qual cosa limita la seva capacitat, òbviament, per invertir en educació, salut i d'altres aspectes essencials de la vida. Les nostres ciutats haurien de ser un lloc on tots tinguem l'oportunitat de viure de manera digna i assequible. És responsabilitat de tots nosaltres, com a comunitat, treballar junts per aconseguir aquest objectiu. L'habitatge assequible no sols beneficia les persones i les famílies, sinó també que enforteixen el teixit social i econòmic de les nostres ciutats. I anem ara amb la predicció del temps. Ja sabeu que, bueno, ens hem llevat amb un dia bastant fred i això s'ha notat. Però atenció, perquè diuen que el cel, al pas de les hores, es veurà doncs, il·luminat pel sol en gran part de Catalunya. Hi haurà una mica de boira, però el que sí que està clar és que les temperatures aniran en lleuger ascens durant les properes hores. I anem a les carreteres, concretament anem al Servei Català del Trànsit, perquè ja està la Sílvia de l'Amo per donar-nos la informació de com està ara mateix les principals vies. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim un matí, lamentablement, amb dos accidents mortals. Un que ha passat a la Nacional 260, quan han topat dos camions i ha mort un dels conductors. I en aquests moments, a l'AP7, al Papiol, un motorista encalçat un turisme i també ha mort, i això, encara que els vehicles estan ja retirats, estava provocant molts problemes en sentit Tarragona, ja que hi ha 15 quilòmetres i mig de lentitud. A banda, ens acaben també de comentar que a la C-16, a Porreig, al túnel, a la zona del Guixeró, en sentit Berga, hi ha una topada múltiple. Parlen d'una desena de moment de vehicles i la via està totalment tallada i té 5 quilòmetres i mig de lentitud. Un altre accident, en aquest cas no sabem les característiques perquè és recent, és a la TV-7331 Gandesa, on la via també està tallada i els accessos a Barcelona amb lentitud a la zona de 73 i 58 per accedir a Trinitat com la ronda del litoral. Per tant, tenim un matí molt accidentat i us demanem sobretot no baixeu la guàrdia en les retencions i en cap moment, perquè a vegades és quan passen aquests accidents que es poden arribar a ser molt greus. Molt bona tarda.
Gràcies, efectivament. Molta precaució a les carreteres, com bé deia la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. No marxeu perquè d'aquí un moment us parlarem d'històries que us agradaran. Com, per exemple, després d'un bon consell de la nostra amiga Enriqueta, parlarem de com conservar la punsètia de Nadal durant tot l'any. Sí, sí, se puede, se puede. Ara t'ho explico. ¿Quieres
adelgazar rápido en solo 3 semanas y sin pasar hambre a todas horas? Pues atención, porque es posible con el plan 1, 2, 3. Y Enriqueta nos cuenta cómo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, porque la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacerse de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1, 2, 3, que además te vamos a juntar un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que, Monse, yo sé que muchos oyentes están cansados de hacer dietas estrictas y que no funciona, pues la solución, el plan 1, 2, 3, que además no son batidos porque sigues comiendo y en tan solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, el plan 1, 2, 3, tenemos que recordar que está realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario y es apto para hombres, mujeres, incluso para celíacos, diabéticos y deportistas. Y van a conseguir todos ellos, todos los que se apunten a ese plan, van a conseguir peso en tan solo 3 semanas.
Sí, Monse, ¿te parece que repasemos las 3 semanas?
Venga, vamos por la primera.
Bueno, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento. Y el resultado es que en esta semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja que nos ayudan además a drenar, a que desaparezca esa grasa del vientre y aceleramos el metabolismo. Seguimos perdiendo kilos.
Y ahora vamos con la tercera y definitiva. ¿Qué ocurre la tercera semana?
Pues mira, la tercera semana, Montse, es que llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado, si han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53 y te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Bueno, recordemos, es un plan económico, vamos a bajar de peso y volumen, vamos a recuperar los niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, háblame de ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de Cadena COPE que llamen ahora mismo al 650-51-52-53 y que van a recibir de regalo.
Pues van a recibirte regalo con el plan 1, 2, 3, nuestro gel termorreductor, lleva rolón incorporado, nos va a ayudar a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, lleva con su rolón, fácil de aplicar por la mañana antes de vestirte y por la noche antes de acostarte, para que estemos estupendos para este verano. Pero además, si me llamas ahora mismo, aparte de este gel, te voy a regalar también las infusiones detox para que me sigas depurando. Gran promoción si llamas ahora mismo al 650-51-52-53. Y el resultado, sí, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás muchísimo volumen.
Puedes llamar ahora mismo a este teléfono al 650-51-52-53, ese plan 1, 2, 3, más el gel termorreductor adelgazante gratis con ese plan, llamando, recordemos, al 650-51-52-53. Sin moverte de casa, lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío. Llama ahora 650-51-52-53, infórmate y prepárate para adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar ese volumen en tan solo 3 semanas. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos muy fuertes, Monse.
El último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Feliz año nuevo.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
Dins de la botànica nadalenca, la flor de Nadal o poncètia té especial protagonisme a les llars i establiments comercials. Es tracta d'una planta originària de Mèxic, on diuen que tenia un gran simbolisme per la cultura asteca. L'anomenaven també d'un nom molt difícil de pronunciar, que significa flor de l'est rella, i la feien servir també com a remei medicinal o com a ofrena als déus. Avui en parlem d'aquesta planta, aquesta flor de Nadal, que ens dona molt mal de caps perquè hi ha molt poca gent que li aguanti. Parlem d'això amb la Mireia Teixidor, que és tècnica en jardineria i horticultura. Mireia, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé? Molt bé. Escolta'm, per què ens duren tan poc les flors de Nadal o poncètias?
Bueno, és una planta una miqueta difícil al seu cultiu, sobretot per les condicions que tenim doncs, a dintre de casa, perquè la majoria de la gent quan li regalen o quan li compren, doncs la té dins de casa. I hi ha una sèrie de factors que fa que la pobra doncs no pugui lluir només els dies així nadalencs i després qui li sobreviu és tot un èxit, la veritat, perquè costa una miqueta el tema del cultiu.
Estem parlant d'una planta d'interior, no?
És una planta, a veure, és una planta d'exterior, sempre que sigui en llocs càlids, com és originària de Mèxic, doncs allà viu a l'exterior. El que passa que aquí sí que pot viure a fora, mentre la temperatura no baixi doncs, des dels 6-7 graus. Les nostres nits solen ser més fredes,
sí.
I llavors per això la tenim a dintre de casa.
Uh-huh. Llavors el problema, imagino que la calefacció, depèn de quan tinguem la calefacció posada als graus, això és el pitjor que sí. Li podem posar a la poncètia, no?
Sí, sobretot calefaccions de bomba de calor. Saps aquells aires,
sí.
Corrents d'aire o aires molt calents,
sí.
Doncs això li afecta molt, fa que ressequin molt la fulla. La planta pateix amb aquestes calefaccions tan fortes que posem i la falta d'humitat ambiental, que també, clar.
Cada quan s'ha de regar, Mireia, una poncètia?
La poncètia, a veure, s'ha de regar almenys a l'hivern, durant l'hivern, home, un cop a la setmana, però sempre per immersió. Això vol dir que hem de posar un platet amb aigua,
sí.
Una miqueta a fondo, omplir-lo, i l'aigua, poses el test a dintre del plat i la planta va absorbint l'aigua per baix. No regar-la mai pel damunt, la planta, perquè és molt propensa doncs, a agafar fongs si es mullen les fulles, perquè la temperatura de l'escalfor i la humitat, això és propaga molt els fongs. Llavors els fa com una pel·lícula a damunt les fulles, així com una cendra, i de seguida es propaga i ja es begut oli amb aquest guiu que ja es pot llançar perquè és molt difícil erradicar-ho.
És aquell fong ja, que és com si fos blanc?
És un fong, sí, com blanquinós,
sí.
Però tirant a griset i fa com una pel·lícula damunt de les fulles.
Ah.
Això sí, si es mulla pel damunt, així com si s'haguessin amb una regadora directament sobre les fulles. Hem d'intentar regar-la sempre a la terra, que és complicat perquè com que la planta està vestida tota de fulles,
sí.
Sempre vulguis o no la toquem. Per això és millor sempre posar un platet a sota. El que passa és que això de treure de l'embolcall aquest tan maco que porta.
Mira, m'has llegit l'empensament, perquè t'anava a preguntar això. Diu que molta gent sí. Que la deixa amb l'embolcall tot el Nadal.
Sí, és que hi ha gent que, bueno, la té allà i ni s'oblida la planta, ni regar, ni res. Llavors això fa que s'ha de treure de l'embolcall. O fer-li un forat a la base del test i hi ha uns forats que la planta, si li vols deixar el paper maco, doncs que la planta pugui absorbir l'aigua per sota.
Uh-huh. Això que fa Mireia, molta gent de posar-li medicaments a les plantes, aviam, que, estàs d'acord o en contra? Perquè, clar, imagino que hi, per això hi ha els adobs que venen per plantes, no? Que no hi ha gent que li fica el hologatil, una aspirina, com fan amb les plantes.
Sí, a vegades he sentit a vegades coses que dius, Déu-n'hi-do, però no, que va, no se va posar això. Que va, que lo catila les plantes. Ai, mare meva.
Ni que tinguessin cap mal de cap.
No.
Després, una altra...
Ara, ja venen coses específiques pels fongs, per lo que són a vegades també doncs, plagues d'insectes, fongs, però bueno, fent una sèrie de coses ben fetes, t'estalvies molts mal de caps després, com ara això de l'aigua...
Clar.
No, intentar no, tampoc és una planta vera. Clar, normalment les venen amb aquest test petitet, que ja porten un temps, doncs, dintre aquest test s'hauria de trasplantar, però clar, tot això no ho farem ara per les festes de Nadal.
No.
Un cop passarà les festes, sí que ho podem fer. Si ens ha sobreviscut la planta, la podem doncs, treure d'aquell test i trasplantar-lo amb una altra una miqueta més gran.
Ah, i aquí pot tornar-se a regenerar, no?, per tenir-la per l'any vinent.
Ah, exacte, llavors sempre això, fora dels corrents d'aire, com un lloc que li toqui una mica la llum, i regar-la per sota, i pot durar 2 o 3 anys més.
I originàriament són de color vermell? Perquè jo he vist de tots els colors.
Sí, normalment, a veure, ara hi ha moltes hibridacions també, doncs hi ha moltes plantes que s'hibriden, per tenir aquestes coloracions grogues, blanques, o llispejades també, les fulles. Normalment les autèntiques són les vermelles. I això s'aconsegueix en foscor.
Ah.
Això un cop, més abans de les festes de Nadal, aquestes plantes s'han de posar en un lloc fosc.
Mm-hmm.
Perquè la falta de llum fa que la planta agafi aquest color vermell. Que de fet la flor és només aquelles petites botonets que hi ha a la part més externa,
sí,
que són de color groc, allò és la flor. Tot el vermell són una mena de falsa fulla que es diuen bràctees,
sí,
que es tornen vermelles per la falta de llum.
Uh-huh. Ai, mira, no ho sabíem. Sí. I ara et demano un consell, Mireia, perquè clar, jo quan vaig a comprar aquesta planta, clar, n'hi han de tot tipus, no?, de tots preus i tal. En què m'hi fixo? Perquè un cop vaig comprar una i em van dir no, és que clar, és que aquesta és filla d'una planta més gran, llavors per això no t'ha durat. En què m'haig de fixar-me a l'hora de comprar-la?
Home, pensa que normalment totes les plantes que es comercialitzen són fetes d'esqueixos.
Exacte.
Dels vivers que fan les plantes, amb una sèrie de plantes mares, diguéssim, i d'allà surten, fan els esqueixos amb les plantes que venen al Nadal. I a l'estiu ells estan fent esqueixos per tenir-les ja al Nadal. Us heu de fixar, sobretot, que no estiguin trencades, perquè aquesta planta també té un inconvenient, que qualsevol cop trenca de seguida.
Sí, fa una ràbia.
I fa aquesta mena de llet, que és un làtex blanc que surt,
sí,
que és una miqueta irritant.
Ah.
Va, llavors, si hi ha alguna mascota a casa, també s'ha de vigilar que no se la mengi, perquè és una miqueta tòxica.
Ah. Vale.
El gat o el gos que se la mengés, perquè deixen aquesta mena de làtex,
sí,
que és irritant. A veure, no es morirà, però, però bueno, que es menja tota la planta, que se li fa mal, saps? Però ja et dic que és una planta que es trenca amb molta facilitat i normalment el que s'ha de fixar és això, que no tinguin branques trencades, que no tingui la base, no?, una fulleta ja que comença a tenir fongs, perquè de seguida es propaga els fongs, saps?
Vale.
És molt...
Bueno, doncs estic prenent bona nota i segurament els oïdors també. Escolta'm, aquesta planta, Mireia, pot arribar a ser un arbust de fins a 5 metres d'alçada?
Sí. No, aquesta planta, a veure, els seus orígens, fins i tot cap a Andalusia, llocs que són bastant càlids a la costa,
Sí.
Llocs que són del litoral, poden viure a fora, a l'exterior, bé. I la planta, doncs, és un arbust.
Pues mira, aquest any provaré, aviam si m'aguanta el Nadal, si m'aguanta aquesta totes les festes, i llavors intentaré transplantar-la. I a tu, en casa d'Herrero, Cuchillo de Palo, Mireia, t'ha passat també o no?
A mi, sí. A vegades, bueno, jo t'he metgit, clar, això també passa, perquè a vegades, com que vas més de bòlit, doncs, pobretes, a vegades te n'oblides, però... Però sí, sí, home, sí, sí, tot empacat de la planta més. Bueno, jo també ho sé perquè també he treballat en vivers on de reproducció de poinsèties, o bé, bueno, que tenen aquests noms, eufòrbia,
sí,
o poinsèties, i o la flor de Pasqua, també en diuen.
Mm.
Doncs, doncs això, que hem estat tot un estiu doncs, cultivant plantes de poinsèties perquè bé, després del Nadal doncs, estiguin maques i la gent doncs,
i tant,
doncs compri. I això és una... De fet, això es va posar molt de moda als anys, crec que als anys 80.
Sí, perquè abans no hi havia aquestes plantes. Bueno, aquí, que no es comercialitzava com una planta de Nadal.
Sí, sí, es va posar això com una planta de Nadal que es feia als anys, durant aquests anys. I després també penseu que si has de regalar una, clar, com més gran, també, que fa molt de goig, però clar, més possibilitats també té, no? Que també és una llàstima que si no s'ha fet bé el cultiu, doncs... Clar. Doncs que també es mori. Les vermelles solen ser les més sofertes, també.
Doncs aquesta, a mi són les que més m'agraden.
O aquestes que són minis, tot això són hibridacions, que solen ser plantes, doncs això, que són una mica més delicades, més delicades encara, saps?
Ja, ja. Bueno, doncs ens quedem amb els consells que han estat molt interessants. Mireia Teixidor, tècnica en jardineria i horticultura, gràcies per haver estat amb nosaltres i aviam si l'any que ve truco i et dic que se m'ha fet un arbre allà a casa meva de...
A veure,
de 5 metres. Ja t'ho explicaré i t'enviaré una foto. Mireia, moltes gràcies.
Perfecte. A tu, gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Bueno, si parlem ara de mobilitat, hem parlat de poinsèties, ara parlem d'una cosa totalment diferent. Parlem de mobilitat i sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per això, per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Truca ja al 93-516-9030 93-516-9030 i eleva't cap a una vida millor. Elevadores Reco.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
El próximo sábado, 30 de diciembre, a partir de las 8, BN Group te llevan a Benito Eufemia, el gran boxeador que sube al ring por última vez después de una larga trayectoria. Lo hará nada menos que por un título internacional de boxeo profesional y lo hará acompañado de Freddy González, el gigante, y 4 combates más. Será en el Hotel Hyatt Regency en Avenida de la Gran Vía de Hospitalet 144, en Barcelona. No te quedes sin tu entrada. El último toque de campana.com.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
quarts de dues, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Avui m'agrada dir-te, senyor Losada, cap d'informatius, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Ben trobat, com estàs?
Quin luxe, tornat a veure't, eh?
A mi m'agrada donar-te pas a tu, eh? Estem acostumats ara que tu em dones pas a mi per la linterna.
Exactament, i ara avui...
La inversa.
Ai, a la tarda, qui hi haurà avui a la tarda?
Doncs el Ricard Álvarez.
El Ricard Álvarez.
El Ricard Álvarez avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Un bon cover, eh?
Home, i tant que sí. Bueno, també tenim el senyor José Luis Gil, company d'Esports COPE, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys. Ja ens vas dir hola ahir, que era Sant Esteve, bueno, però, al Dosada i a mi.
Perquè vegin que això no és gravat, que estem en directe.
Continuem aquí, no?
Me digues la veritat, ahir el Dosada va portar els canelons, els vam menjar, i tu després vas fer la bugada.
Que Dosada què?
Sí, lo que has escuchat.
Que Dosada què?
No, però avui algú ha portat, que cal felicitar-la, uns magnífics esquisits xurros
sí.
I un meravellós xocolata desfeta.
Sí, la Mar Porto, la Mar Porto.
Era el menys que podia fer després d'una víspera de Nadal impressionant amb Pablo López a la televisió.
Bueno, escolteu, ens posem seriosos, senyor Losada, perquè hem de saber què està passant en un dia com aquest, dimecres 27.
Doncs mira, passen moltes coses, passaran més coses demà, la pluja no arriba, però sí que ho fa el fred. Els meteoròlegs ens avisen que demà arribarà un front que farà caure en picat les temperatures. Aquest dijous serà un dels dies més freds de l'any i, de moment, el més fred d'aquest hivern. Les previsions parlen de temperatures de fins a menys 5 o 6 graus, altituds baixes, i adverteixen que es poden registrar valors negatius a pràcticament tota Catalunya. Les comarques que es poden veure més afectades són l'Alt Baix Empordà, el Gironès, Segarra, Urgell, Garrigues, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les temperatures cauran de manera generalitzada i no es passaran dels 14 o 15 graus en cap punt de Catalunya. Aquesta caiguda de les temperatures i l'arribada del fred coincideix amb un repunt dels casos de grip, refredats i Covid que ja ho noten els centres d'assistència primària i, sobretot, als hospitals. El cas és que aquestes últimes setmanes de l'any han crescut les malalties respiratòries agudes i per això el Departament de Salut recomana a partir de ja mateix recuperar la mascareta si tenen símptomes de virus respiratoris i hem d'anar a treballar o hem d'anar sobretot al transport públic, és un lloc on les infeccions i els virus doncs fan el seu agost. A Barcelona, els veïns del districte de l'Eixample, molt a prop d'aquí, de la COPE, al Consell de Sena Maribau, i que van passar el dia de Nadal sense llum ni aigua, doncs diuen que no pensen quedar-se de braços creuats. Volen demanar indemnitzacions a Aigües de Barcelona i també a Endesa. Ho faran a través d'una reclamació individual i amb l'assessorament de la OCU. Hi ha a aquest punt de Barcelona el Sergi Pedro per parlar amb els veïns afectats. I una última hora que ens diu que els Mossos d'Esquadra busquen aquest dimecres un jove que està ingressat en un centre de menors i que s'ha escapat dels agents de la policia mentre el portaven a una visita mèdica al passeig de la Vall d'Hebron de Barcelona. El noi ha fugit emmanillat després d'agredir un dels policies. Els agents han localitzat poc després les manilles en una zona propera al recinte hospitalari. Per al dispositiu de recerca, els Mossos d'Esquadra han activat ja un helicòpter,
Val? Molt bé, senyor Losada. A quina hora comença l'informatiu d'aquesta casa?
Doncs mira, serà una continuïtat de tot el que tu estàs fent. Nosaltres entrem en antena a les 2 de la tarda i 20 minuts,
Doncs aquí serem. Avui hi ha croquetes en lloc de canelons?
Avui hi ha croquetes, sí, croquetes i calamars a la romana, fixa't.
Oh, m'encanten. Gràcies,
però
Losada.
Amb el rebossat a l'andalús, que són molt més bons.
Home, clar, val? Ja li diré jo la recepta de Cádiz, que fa la meva mare, que està boníssima.
Boníssima.
Gràcies, senyor Losada, que vagi bé. Senyor Gil, avui un brasiler hauria d'haver arribat a una hora...
Ja ha arribat.
Sí, home,
ja el tenim per aquí,
Només faltava, però és que ha arribat una mica tard, no, avui?
No, ha arribat una mica... Bueno, ha arribat vendora, vendora, vendora. Aquesta frase li sonarà, vendora, vendora, vendora.
Guardiola?
No, sí, exacte. és de Guardiola, però estem parlant de Víctor Roque. Per cert, si veieu a les xarxes un tigre, sí, un tigre. Aquests animals felins que porten ratlles i cua i estaven en els bons temps al circ. Doncs si veieu a les xarxes un tigre trepitjant la gespa de l'Estadi Olímpic de Montjuïc...
No és el nou zoo de Barcelona?
Possiblement us estareu fent la mateixa pregunta que ens estem fent a la redacció d'Esports COPE. Això és real o és intel·ligència artificial? Això ha passat de veritat o és un impressionant muntatge? Estem tirant del fil, aviam si trobem la resposta. Perquè el tigre és el mot, el sobrenom que té Víctor Roque, aquest davanter brasiler que ja el tenim a Barcelona, ha arribat a primera hora del matí.
Pues a ver si muerde la porteria, porque vamos...
D'això es tracta, que mossegui la porteria i que convidi a la resta de davanters del Barcelona a posar-se una mica les piles, sobretot un davanter polonès que es diu Robert Lewandowski i que també faci gols per la causa. Està fent un vol per Barcelona, està prenent contacte amb el que serà el seu nou club, seu nou hàbitat.
Porta rellotge?
El nom a la guixeta. No m'he fixat en això, perquè com porta l'anorac, quan ha fet les fotos d'exterior, clar, no està acostumat a les temperatures d'aquí, porta l'anorac, no? En tot cas, aquesta pregunta jo li contesto a partir de les 4, quan Vitor Roque es farà la sessió fotogràfica clàssica dels nous fitxatges del Barça davant de l'escut d'oficines. Un Barça que també és notícia en el nom d'Alexia Putellas. Li explicava ahir, li torno a explicar avui, 27 de desembre, artroscòpia de revisió del genoll de la expilota d'or per veure què passa, per què no acabem de fer net i per què Alexia no té les sensacions que tenia abans de fer-se, sobretot aquesta lesió d'encreuats que li va deixar fora de la Eurocopa i aquestes sensacions que tenia abans d'aquest cop en el partit de Champions a la fase de grups de la lligueta de l'equip de Jonathan Giraldez. Fora de casa nostra continua havent-hi futbol, sobretot a la Premier, repassarem això, repassarem també aquest partit exòtic Cristiano contra Benzema, que ha tingut lloc a l'Aràbia Saudita, i apurarem també l'actualitat de Girona i Espanyol, que estan també apurant les vacances abans d'arribar al retrobament amb la feina i aquestes sessions que dediquen la majoria d'equips de futbol professional de portes obertes per retrobar-se amb l'afició. Per ser anècdota, en el mateix avió que venia Víctor Roque a Barcelona...
Julio Iglesias.
No. Jan Couto. Qui és Jan Couto? Jan Couto és el carriler dret del Girona, que possiblement hauran tingut temps de parlar a l'avió i dir-li: està molt bé que tu hagis fitxat pel Barça, però voldria recordar-te que la pel·lícula del 24 comença amb el Girona co-líder de primera divisió, 7 punts per davant del Futbol Club Barcelona. I fora del món del futbol, sobretot bàsquet, arrenca una nova jornada ACB amb un interessant Unicaja-Barça. Al Barça li ha tocat anar a jugar a pista d'Unicaja en el millor moment d'Unicaja de moment de la temporada, amb l'al·licient de veure Darío Brizuela, ara amb la samarreta del Barça, l'ex d'Unicaja, i important victòria ahir de la penya en competició europea davant del Venècia, cinquena consecutiva en competició europea dels homes de Carles Duran, que després d'uns moments de molts dubtes al novembre sembla ser que han agafat el camí correcte i estan fent una temporada de, si més no, recuperació per encarar el 24 amb optimisme.
A quina hora comença tot plegat?
3 i 5 de la tarda agafarà el relleu de tot plegat el Joan Ballori i el portarà fins a les 4 de la tarda.
Molt bé, doncs allà hi serem. Ha agafat vostè xurros amb xocolata o
no? No. És que jo pensava que el 27, bàsicament els menús era tot el que no sabia un cruspit el 26 i el 25 i el 21, però bueno.
Bueno, li cruspirà el cap al senyor Sergio López perquè hem d'anar a bons consells i després per la Mar Porto, eh?
Fins ara,
gràcies.
Con el plan 1-2-3 de Clinideca adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Captagrasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mar Puerto, això no li passa a tothom, Banda sonora i tot,
Aquesta celebració del Nadal no la tenim cada dia, no?
No, la veritat és que no. Bueno, després dels seus xurros amb xocolata, per Nadal, Mar, hi ha qüestions que se'ns obliden, encara que no hauria de ser així, i una d'elles, per exemple, és el reciclatge.
Doncs sí, així és. Coincidint amb el Nadal, com aquesta bé cançó ens indica, doncs l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa una nova campanya de comunicació que té com a objectiu animar la població dels diferents municipis a separar els residus fent servir una tàctica inusual i divertida, com aquesta d'ara, la música nadalenca. Una campanya per promoure el reciclatge de la que ens ha parlat un dels responsables tècnics, el Víctor Mitjans.
L'època nadalenca és una època on hi ha molt de consum, especialment de menjar i begudes, i aleshores es generen molts residus, i havíem pensat doncs, que aquesta era una bona manera no, d'animar la població, de recordar el missatge de que hem de separar els residus. I aleshores doncs, amb les empreses no, amb qui treballem temes de comunicació ens van proposar que una manera divertida podia ser aquesta no, de fer servir doncs les cançons que tots sabem, canviar-los una mica la lletra, repartir les lletres entre les persones doncs, que estiguin mirant i animar-los a cantar, i ens va semblar una bona idea.
I amb aquesta idea, doncs, fins i tot, poden tenir un tema de conversa no?, a les taules aquests dies de Nadal i ensenyar també així als més petits sobre la importància de reciclar i de fer-ho d'aquesta manera.
Jo potser insistiria en la idea aquesta dels residus de cuina, eh? Els residus de cuina, o sigui, tots com a ciutadans no, hem sentit moltes campanyes que ens animen a separar els envasos, no? I el groc, el blau, el verd, no? Tothom els té molt clars, però sembla que el contenidor marró, que ja fa uns quants anys que està als nostres carrers, doncs també ha de menjar, no? I aquest menjar és amb els residus orgànics, les restes de menjar, les restes de cuinar. I aquest, jo crec que és el gest que hauria de fer la gent doncs, que es vol proposar, no? Potser un bon propòsit no? per l'any nou seria, vinga, va, que no és tan difícil separar les restes de menjar i, en canvi, redueix molt l'impacte ambiental de gestionar els nostres residus.
I no ens enganyarem que ara per Nadal acostumem sempre a relaxar-nos amb aquests hàbits. Hi ha molta feina a les cuines, també hi ha molts regals, molta gent i molt de xivarri. I és cert que, encara que per un dia no passi res, que no ho fem, doncs si tothom deixa de reciclar al final, doncs sí que suposa un problema, no? Per tant, aquests són els petits gestos que podem fer i que marcarien aquest canvi, aquesta diferència cap a un món més sostenible i amb més reciclatge, Montse.
Doncs que així sigui. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau. Estos días os hablábamos de que el herpes zóster es una enfermedad infecciosa y todo el que haya padecido varicela es susceptible de tenerlo, es decir, alrededor del 90% de la población adulta. Identificar sus síntomas y buscar atención médica de manera temprana disminuye la probabilidad de complicaciones. Si queréis tener más información, consulta con tu médico y que sepáis que este contenido está ofrecido por GSK.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo, porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas, y por lo tanto a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias, y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Laura Martínez, gerente de marketing y ventas del Grupo Banco de Boquerones. ¿Qué tal, Laura?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Monse, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, y además con ganas de que me cuentes cositas y que los oyentes conozcan qué es el Grupo Banco de Boquerones, en primer lugar.
Pues el Grupo Banco de Boquerones es un grupo en Barcelona muy chulo, muy divertido. Estamos por el Born. Hemos empezado realmente con una, este año, ahora al final de año, con una nueva identidad verbal y visual. Antes nos llamábamos de otra forma, ahora empezamos con Banco de Boquerones. Contamos con los restaurantes Casa Lolea, el Saifred, Casa Raffles, seguro que para muchos os suenan estos restaurantes.
Desde luego.
Y bueno, ya somos 8. Bueno. Así que vamos creciendo, varios peces en el mar tenemos.
Pues eso es maravilloso. Oye, ahora que has dicho Casa Raffles, es una pena que alguno de los oyentes no puede ir a celebrar el fin de año en Casa Raffles porque está lleno absolutamente, todo reservado. Háblanos de ese Casa Raffles para aquellas personas que a partir de después de fin de año puedan acudir. Estamos hablando de lo que era una antigua ferretería del año 1911.
Correcto, sí, es un sitio muy especial. La antigua ferretería aún se ha mantenido, además, muchos guiños a ese sitio que era, bueno, muy muy bonito. Y de hecho, abajo donde estaban los talleres de la ferretería, donde también en la Guerra Civil se servían comidas para refugiados, tenemos un restaurante clandestino y una coctelería muy bonita. Y bueno, es verdad que ya a fin de año hemos llenado los restaurantes, incluso para la Copa también luego, pero a partir del 1 de enero estamos otra vez con reservas plenamente abiertas, así que quien se quiera animar para el día 1 venir a comer, pueden en cualquiera de nuestros restaurantes, igual que para Reyes. No cerramos ni un día, la verdad.
Oye, se ha puesto muy de moda, Laura, lo que es el brunch. Háblame del brunch del Bru.
El Bru, bueno, esa es nuestra última incorporación, es el último pececito dentro del Banco de Boquerones. Estamos en el Pasaje Acer, que es un pasaje un poco secreto, es muy bonito, ya entre San Pere Mesalt y calle Trafalgar, es lo que lo conecta, es un pasaje privado y hay además unas tiendas muy chulas, así artísticas, o sea, muy, muy auténticas. Y nosotros pues ahí tenemos una pequeña oasis del brunch, porque hacemos menú de mediodía y brunch de lunes a viernes. Es merece mucho la pena, parece una caja de bombones, es buenísimo.
Qué maravilla.
Tenéis que venir.
Sí. Se ha puesto de moda lo de hacer el brunch.
El brunch es que es lógico. Cuando no quieres, es lógico, no sé por qué no se había puesto de moda antes. Cuando no te quieres despertar muy temprano, te da palo comer, el brunch es perfecto porque tiene todos los ingredientes, ¿no? Es sano, además es healthy y bueno, y es otra opción también para variar, ¿no?
Pues
no
claro.
Los mismos platos mediterráneos.
Laura,
y a quién no le gusta un buen huevo Benedict.
Oh, desde luego.
Con una mimosa.
Qué bueno. Oye, Laura, para las personas que quieran conocer todo lo que hay detrás de ese Banco de Boquerones, ese grupo, hemos hablado de algunos restaurantes, tenéis una página web, podemos encontrar información ahí para hacer las reservas.
Por supuesto que sí. Por ahora, mira, como he dicho anteriormente, estamos en un cambio de identidad. Pueden ver en la página web de grupo, que es Valcastro, valcastro.com, pero también Banco de Boquerones ya está en el aire. Lo que pasa es que aún está bajo construcción la página web, pero se puede ir a Banco de Boquerones y ahí se pueden ver todos nuestros restaurantes que tenemos. Ir a las webs de cada uno de ellos, incluso la de Bru, que está en el Pasacha, pues también lo podéis ver. Banco de Boquerones, sí.
Bueno, pues
está ya en línea, pero bajo construcción, porque este año nuevo es cuando ya lanzaremos del todo el nuevo nombre y también nuevas incorporaciones de restaurantes que van a haber a partir de enero, así que ya os iremos contando,
pues
seguimos creciendo.
Qué ganas de que llegue ya ese nuevo año, que disfruten muchísimo los que van a Casa Raffles, esa ferretería del año 1911, ahora transformada en un local espectacular, con ese oculto Club 61 del sótano, pero podemos disfrutar de él a partir del año que viene y de otros muchos restaurantes de este grupo Banco de Boquerones. Laura Martínez, desearte una feliz salida de 2023 y un genial 2024. A poder ser sin constipados, sin gripes y sin COVID.
Yo ya me he pasado, así que yo ya me libro, espero.
Muy bien.
Pero muchas gracias, Montse, igualmente a vosotros y a todos los oyentes. Muchas gracias por estar ahí felices fiestas a lo que queda y feliz 2024.
Igualmente, Laura, un abrazo grande.
Un abrazo, Montse.
Gracias, adiós.
Gracias, adiós.
L'Associació Celíacs de Catalunya ha lamentat que, atenció, només el 21% de les cavalcades de Reis ofereix caramels sense gluten. L'entitat ha instat tots els ajuntaments perquè aquest Nadal es sumin a la iniciativa Cap Infant Celíac Sense Caramel i disposin de dolços aptes per tots els infants. En parlem amb la Irene Puig, que és de l'Associació Celíacs de Catalunya. Irene, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de nens i festes, clar, òbviament, el tema llaminer, les llaminadures estan a l'abast de tothom, però no tothom pot menjar-les, no? Si parlem en general dels productes que mengem durant les festes i si parlem en concret de les cavalcades de Reis, atenció, perquè això és perillós.
Exacte, clar. De fet, per això ara ja fa uns quants anys que impulsem aquesta campanya, que és Cap Infant Celíac Sense Caramels, i és per promoure que els ajuntaments s'animin a, bueno, a seleccionar proveïdors de caramels que siguin sense gluten, i llavors doncs, així tots els infants en poden prendre i els pares tenen aquesta tranquil·litat i els infants ho poden gaudir amb total normalitat com la resta.
Uh-huh. A nivell de sabor, hi ha diferència entre un caramel amb gluten o sense?
No hi ha d'haver cap tipus de diferència. Al final, simplement és que el fabricant et garanteixi que en el procés de fabricació no hi ha hagut en cap moment contacte encreuat amb gluten, que no hi ha hagut contaminació encreuada, però d'entrada els caramels no n'haurien de tenir de gluten, amb la qual cosa precisament és un dolç que el sabor no ha de canviar. Uh-huh. I només es necessita aquesta garantia que durant el procés en cap moment ha entrat en contacte amb gluten.
Segons la vostra associació, s'estima que hi ha unes 97.000 persones, infants, millor dit, infants celíacs entre Catalunya i Menorca. Jo no entenc com hi ha ajuntaments que no ofereixen caramel sense gluten a les seves respectives cavalcades. Quina és l'excusa que donen? Que són més cars o què?
No, de vegades és també per un tema de, pues, o de desconeixement o, bueno, o de que sempre s'ha fet d'una manera i ja tenen el proveïdor assignat i sempre ho han fet així i el proveïdor que tenen pues, no els hi pot garantir i s'ha de fer el canvi. De vegades és un tema... Realment és molt senzill fer aquest canvi. Simplement és això, no? Nosaltres, a més, facilitem tot un llistat que poden triar el que ells prefereixin i els hi vagi millor. No té per què ser més car, precisament. Hi ha altres productes que sí, però precisament aquest no té per què ser-ho. I de vegades és que ja tenen un sistema implementat d'una forma i no el canvien.
És a dir, que hi ha molt desconeixement, Irene.
Sí, encara n'hi ha, sí.
Uh-huh. Què pot passar-li a un nen o una nena celíac si menja un caramel amb gluten? Uh-huh.
Clar, depèn de cada cas, no? Hi ha infants celíacs que no tenen símptomes i són asimptomàtics, però a nivell intestinal sí que s'està atrofiant l'intestí. I n'hi ha altres que sí que poden tenir símptomes i llavors depèn. Poden tenir des de vòmits, diarrees, distensió abdominal, etc. Fins i tot hi ha gent que, bueno, que els hi senta molt malament i acaben ingressats, no? Uh-huh. Llavors, depèn de cada cas, però bueno, a nivell intestinal sempre si ingereixen gluten hi ha atròfia i al final, bueno, pues, al final també la tranquil·litat tant pels infants com pels pares, que uh-huh. Que ha de ser un dia alegre de distreure's, passar-s'ho bé i gaudir, que no sigui el contrari, no?
Cada dia es detecten més nens, Irene, amb aquesta celiaquia?
Bé, sí que estan augmentant el percentatge de diagnosis en general. Llavors, cada cop bueno, hi ha més coneixença i s'estan diagnosticant més, però tot i així encara hi ha molt infradiagnòstic. Uh-huh. Hi ha bastantes persones que encara no estan diagnosticades, però sí que van augmentant, la xifra va augmentant.
Doncs, Irene, imagino que tu també ho faràs, demanar-li als Reis d'Orient que portin caramel sense gluten, si us plau, que costen el mateix, i a més els nens gaudeixen igual. Amb un cas sense, òbviament els que tenen aquesta celiaquia no en poden menjar perquè és un autèntic perill, així que, si us plau, Reis d'Orient, si ens esteu escoltant, caramels sense gluten. I quan dic Reis d'Orient, dic alcaldes, d'ajuntaments, de molts indrets que ens escolten. Irene Puig, de l'Associació Celíacs de Catalunya, gràcies per la tasca que feu. Que vagi molt bé. Bon any.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
I tot a punt perquè arribin les dues del migdia, moment de les notícies de la cadena COPE, però antes tengo un buen consejo para aquellos amigos que quieran vender el coche. En Récord Motor vais a encontrar el mejor sitio para poder venderlo. ¿Por qué? Pues porque van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo pagan en menos de 23 minutos y medio. Entra en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos de tu vehículo. Luego ellos se ponen en contacto contigo para finalizar el proceso. ¡Ah! Y si dices que llamas de parte de Cadena COPE, te van a tasar el coche con 200 euros de más. Visita recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Record hagan el resto. I com dèiem, arriben les notícies. Ara t'ho continuen explicant tot el que t'interessa. Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz. Rep la salutació de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez. I recorda que després vindran els informatius i la tarda a la linterna amb el company Ricard Álvarez. Que acabeu de passar un bon dia. Fins demà, que per cert és el dia dels Sants Innocents. Això és demà, eh? Adéu-siau!